declaradament cristianes amb còfia i, no, que es fiquen a política.
Aquí anava.
Sí, sí, això tampoc tindria que ser. O sigui, cadascú el seu.
Sí, sí.
I a fer-ho bé. I sortirem tots endavant.
Moltes gràcies. Ho deixem aquí. Mònica Costa, Moisès Maruri i Joan Pallarès. Fins una propera ocasió. Bona tarda.
Bona tarda.
Bona tarda.
Són ara les 8 del vespre.
Ràdio Estel. Cerdanya, 104.4.
El president Artur Mas ha dit avui que la decisió del Tribunal Constitucional de declarar inconstitucionals els preparatius de la Generalitat per al procés participatiu del 9-N i la mateixa votació reforça el caràcter plebiscitari de les properes eleccions convocades per al 27 de setembre. És per això que el president de la Generalitat ha fet una crida a no desnaturalitzar els comicis perquè, si es converteixen en unes eleccions com les de sempre, ha afegit, es resoldrà el marc autonòmic, però no es resoldrà el marc nacional. Ha estat en una roda de premsa a la Galeria Gòtica del Palau de la Generalitat quan Mas ha insistit que el 9-N no es pot anul·lar ni esborrar malgrat la decisió del Constitucional. Canviem de qüestió. Mariano Rajoy ha dit avui a Brussel·les que caldria rebaixar les expectatives sobre els canvis que pugui fer a l'executiu. El president del govern espanyol ha subratllat que no pensa modificar les polítiques i, en conseqüència, ha suggerit que no hi haurà grans canvis en els noms del gabinet. Rajoy s'ha referit a aquestes modificacions durant una cimera comunitària a Brussel·les. El cap de l'executiu ha volgut remarcar que no cal generar tanta expectativa perquè no es canviaran les polítiques de fons. I encara en plana pròpiament política, Susana Díaz ha estat aquesta tarda investida presidenta de la Junta d'Andalusia amb el suport dels 9 diputats de Ciutadans que s'han sumat als 47 del PSOE. D'aquesta manera, després de 4 intents, Díaz ha aconseguit ser reelegida després d'un pacte que comentàvem ara fa 2 dies amb una 70ena de propostes pactades amb Ciutadans. I entre els nombrosos canvis polítics que hi ha a la vista, s'ha signat avui un pacte entre el PSOE i Podem a Madrid, concretament ara a Madrid, que portarà Manuela Carmena a l'alcaldia de la capital de l'Estat aquest dissabte. Passarà també el mateix, probablement, a la Generalitat Valenciana, on els socialistes han arribat a un acord amb Podem i Compromís per un pacte programàtic. Avui ha estat elegit el socialista Francesc Colomer, nou president de les Corts Valencianes. Fins aquí l'actualitat. Tenim ja l'estudi de Ràdio Estel, l'Òscar Merino. Bona tarda, Òscar.
Què tal, Ignasi? Bona tarda.
Què heu preparat per a les 9, a Bàsquet al dia?
Doncs farem dels play-off de la Lliga Endesa i el Barça perdia 89-84 a la pista de l'Unicaja, de manera que demà divendres a les 9 hi haurà quart partit d'una sèrie que domina el Barça per 2-1. I aquesta nit, a partir de les 9, València-Madrid guanyen els blancs per 2-1. I com tots els dijous, toca parlar de la NBA i de les finals que dominen els Cavaliers per 2-1 davant dels Warriors aquesta matinada a les 3, quart partit de la final.
El bàsquet està cada vegada més ple de bàsquet lovers, de gent que comparteix l'esforç, que s'emociona amb una jugada, que troba en el seu amor per aquest esport l'energia per continuar. Endesa.
Doncs amb tot això a partir de les 9.
A bàsquet al dia, que vagi bé el programa.
Igualment, fins demà.
Nosaltres ho deixem aquí, us deixem ara amb el programa d'Economia Plusvàlua i amb la Carla Gràcia. Us invitem a seguir en sintonia amb Ràdio Estel. La Fórmula Estel torna demà a les 8 del matí.
Ràdio Estel.
La nova app de Ràdio Estel per Android i iPhone és gratis. Busca-la. El Festival River Música presenta La gran catarsi d'una nit d'estiu, un poema escènico-musical a la zona artesanal de la Ribera. Vine a viure'l aquest dissabte 20 de juny de 8:45 del vespre a mitjanit i descobreix el més desconegut del barri de la Ribera. La gran catarsi d'una nit d'estiu, organitzat per River Música. A Mercens Maloquer sabem que l'important és el seu significat, l'amor que amaguen. Per això cada joia que venem o arreglem es converteix en una peça única. Joieria Mercens Maloquer. Arreglem rosaris, joies per batejos i casaments i molt més. La seguretat que et donen els joiers de tota la vida. Joieria Mercens Maloquer, Major de Sarrià 108, 93-205-0960.
Ràdio Estel, Girona, 103.4.
Vols saber el perquè de l'actualitat econòmica? Et preocupa el futur? Plusvàlua, un programa d'anàlisi sobre l'economia en clau de valors. Cada dijous de 8 a 9 del vespre a Ràdio Estel i Ràdio Principat, amb el suport de l'Agència Catalana de Consum.
Benvinguts al programa Plusvàlua, on cada setmana posem sobre la taula temes d'actualitat econòmica i social. Si alguna cosa hem descobert amb aquesta crisi és la importància de donar-nos suport uns als altres, d'avançar cuidant-nos tots junts. Han nascut iniciatives noves en forma d'associacions, de cooperatives o fundacions, o simplement som més conscients els uns dels altres, dels nostres problemes i de com el que li passa avui a un ens podria passar a nosaltres demà. Tanmateix, hi ha organitzacions que fa anys que van descobrir aquesta necessitat i que porten treballant sense parar per donar una mica més d'aire i d'amor a la nostra societat, cada vegada més individualista. Una d'aquestes organitzacions és el Telèfon de l'Esperança. Avui tindrem amb nosaltres a la senyora Neus Calleja, directora d'aquesta organització, i també comentarem aquest tema i d'altres temes socials i econòmics amb els nostres tertulians d'avui, el senyor Eduard Arruga, economista i president de la Societat Catalana d'Economia i president del Banc dels Aliments, la senyora Isabel Pallejà, agent comercial i presidenta de la Comissió de Comerç de Unió Democràtica de Catalunya, i el senyor Emili Pons, historiador, expert en educació i vicepresident del Centre d'Estudis Econòmics i Socials. Així doncs, comencem el programa Plusvàlua d'avui, com sempre, amb el suport de l'Agència Catalana del Consum i amb la producció del Centre d'Estudis Econòmics i Socials. I el nostre tècnic, Jordi Carretero, que avui ens ha preparat una banda sonora repleta de cançons que parlen d'això, de parlar, de comunicar-nos. Som-hi, doncs.
L'Editorial, amb el Centre d'Estudis Econòmics i Socials. Una entitat de caire social que té per finalitat debatre plantejaments econòmics i socials per tal de fer propostes d'actuació des d'una òptica basada en la dignitat de la persona i la consecució del bé comú.
En les dificultats a les quals ens porta el marasme de l'actual crisi, la solidaritat és un element fonamental. Així comença avui l'editorial del senyor Joan Maria Solà, secretari del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, que ens diu que, per sort, a la nostra societat hi ha actuacions meritòries que fan el possible per ajudar a les persones que d'una o d'una altra manera es troben en situacions límit. Un exemple del que diem és, sens dubte, el Telèfon de l'Esperança, que presta una atenció per línia anònima i confidencial a persones en situacions de depressió o de desesperació i amb greus problemes de soledat, ja que no tenen on recórrer. A través del Telèfon de l'Esperança, aquestes persones poden trobar una veu amiga que comparteixi el seu sofriment i les preocupacions. El títol d'aquesta acció ho diu tot, l'esperança. Què significa tractar, doncs, d'obrir-se a la confiança, als problemes personals, a compartir-los amb voluntaris disposats a escoltar, a prestar atenció a les angústies, a les angoixes i a les necessitats de suport emocional de qui està necessitat d'ajut i està pressionat per les dificultats de tot tipus que li puguin afectar. Una mostra de la dimensió d'aquesta acció queda fonamentada en la presa d'aquest servei les 24 hores del dia al llarg de tot l'any. L'esforç es veu en el treball anònim d'un elevat nombre de voluntaris que amb una digna acció de solidaritat presten el seu temps per ajudar persones en situacions complexes. El Telèfon de l'Esperança rep més de 50 trucades diàries en demanda d'ajut i amb l'esperança, mai més ben dit, de ser escoltats. Per escoltar-nos, per acostar-nos una mica més a aquesta realitat i les actuacions que s'estan fent, avui hem convidat a la senyora Neus Calleja, psicòloga i directora d'aquesta organització. Bon dia, senyora Calleja.
Hola, què tal?
Moltes gràcies per acompanyar-nos avui.
Gràcies a vosaltres.
Volíem preguntar-li, senyora Calleja, fins a 50 trucades al dia reben el Telèfon de l'Esperança?
Més.
Més.
Avui en dia més. Ara, tot just, fa uns dies vam tancar ja de forma definitiva les estadístiques de l'any 2014 i hem constatat un augment de pràcticament un 10%. Clar, i dius un 10%...
Respecte números, a l'any anterior?
Respecte a l'any anterior i respecte a altres anys en els quals hem vist darrerament que hem anat tenint una progressió d'augment en aquest tipus de trucades que tenim. Han estat aquest any 2014 21.774 trucades les que hem atès. Per tant, això suposa pràcticament una mitjana de 60 trucades diàries.
Déu-n'hi-do.
Déu-n'hi-do, preocupant. Preocupant perquè, clar, els números sempre és una cosa que dius, t'alerten, perquè veritablement és com dius, no?, la sensació de que és algo preocupant, però hem de pensar també que darrere d'aquest número hi ha moltes persones que tenen una necessitat, i tenen una necessitat de compartir, tenen una necessitat d'explicar, de contactar, i tenen una necessitat de sentir-se acompanyades, recolzades, i moltes, moltes vegades buscant aquest entorn d'anonimat i confidencialitat que l'oferim.
Senyora Calleja, quin tipus de trucades reben? Quines són les situacions o les necessitats que més té la gent ara?
A veure, al llarg de tota l'evolució del telèfon que en portem molts anys, hi ha hagut, dels darrers anys, un canvi, perquè tradicionalment sempre hi havia molts problemes de solitud, molts problemes de caire personal, conflictes emocionals, sentimentals. Després venien les problemàtiques de caire relacional, doncs familiar, família més nucli, més tancat, més extens. I després venien altres problemàtiques. I el que hem observat és que en els darrers anys tot el que era la categoria, doncs, de problemàtiques relacionades amb trastorn mental anava augmentant. De manera que ja portem 2 anys en què és el motiu primer de trucada i s'està consolidant. Per exemple, aquest any 2014, un 45% de les trucades feien referència a un trastorn de caire, doncs, mental. Bàsicament depressió, molta esquizofrènia, crisis d'angoixa. És a dir, situacions que no és només passar un mal moment, sinó que les pròpies persones que ens trucaven ens manifestaven, doncs, que hi havia un diagnòstic, perquè, clar, si no, nosaltres, un servei professional no és, i, per tant, no podem anar diagnosticant aquesta persona per això que ens diu té aquest problema o aquest altre. Aleshores, ens hem trobat en que, bàsicament, és un trastorn mental el que ocasiona una necessitat, doncs, d'un acompanyament o de manifestar una situació. També és lògic, perquè pensem que una situació d'aquestes característiques moltes vegades esdevé crònica en el temps o, si més no, durant un llarg període de temps. No és fàcil sortir-te d'una situació així. Aleshores, malgrat que ja tenen aquest suport, la gran majoria de vegades, doncs, de caire mèdic, psiquiàtric, farmacològic, fins i tot psicològic, aquella necessitat puntual d'en un moment donat poder trucar, parlar amb algú que no és un professional, perquè, clar, al darrere del telèfon hi ha molts voluntaris, alguns tenen una formació professional molt vinculada en aquestes àrees, però d'altres no. Per això nosaltres sempre ens diem una veu amiga, perquè no pretenem ser res més. Una veu que d'igual a igual t'escolta i t'acull i t'acompanya. I ens hem trobat amb això, que hem passat de ser un servei que en un primer moment, doncs, a lo millor el que fèiem era adreçar a serveis especialitzats, és a dir, a recursos, a ser un recurs. És a dir, molta gent ens truca, tot i tenir altres àrees en les quals hi ha una atenció més especialitzada. Per tant, aquest gruix de malaltia mental, de trastorn mental, és un gruix molt important en les nostres trucades, al voltant del 45%, i segueixen les dificultats de caire personal, doncs la solitud que es manté de forma crònica, la necessitat de poder comunicar, de poder parlar, que no sempre vol dir que la persona estigui sola, sinó que hi ha un sentiment de solitud, que caldria diferenciar-ho, conflictes emocionals, conflictes sentimentals, processos de dol. I com a tercer gran grup vindria tot el que són conflictes familiars, doncs dificultats en la parella, dificultats en el fill. I hi ha com una mena de constant que es va tenyint amb tots aquests aspectes, que és el moment, doncs, de situació de dificultat econòmica. Perquè, clar, no vol dir que truquin només perquè hi ha una dificultat econòmica, perquè en aquests casos l'estadística és poqueta, potser al voltant del 3-4%. Però sí que és veritat que aquesta circumstància tenyeix de més dificultat les altres. I poden haver-hi dificultats en la parella, dificultats familiars que esdevenen d'un problema econòmic, una situació d'atur, una situació de desnonament. Pot ser que les persones que són potser més vulnerables, doncs, per exemple, una persona que té una depressió o que ha patit depressions, darrere d'una situació crítica vinculada moltes vegades al tema econòmic, doncs això faci que aquesta vulnerabilitat torni a torontollar i torni a tenir por de recaure o s'accentuï aquesta malaltia, és una situació que sempre està per allà latent.
Mm-hmm. Senyora Calleja, tot el que ens parla, els trastorns mentals, la solitud, les situacions emocionals difícils, fins i tot les situacions econòmiques, diu, una veu amiga, però s'ha d'estar mínimament preparat també per ser aquesta veu amiga, per tenir paciència, empatia, per transmetre serenitat, imagino, mm-hmm. no? Com es preparen els voluntaris del telèfon de l'esperança?
Mira, jo crec que una cosa que és prioritària és fer és a dir, d'incorporar a gent que, en principi, a priori, tinguem una, no una seguretat total o absoluta, perquè això és molt difícil i tothom es pot equivocar, però sí que pensem que tenen un tarannà similar a la nostra manera de fer. Mm? És a dir, persones que no siguin massa directives, que no siguin molt intrusives. No vol dir que això estigui malament, perquè en un altre context serà necessari. Però nosaltres sempre, en aquest sentit de la veu amiga, el que som és algú que acompanya, algú que ajuda a fer una reflexió, a tenir en compte, doncs, de lo millor, circumstàncies que han passat per alt, a tenir present possibles alternatives o possibles actuacions que la persona no ha tingut en compte perquè està ficada dintre d'aquest context, doncs, de dificultat, que és la típica situació de crisi, ja no econòmica, sinó a nivell de crisi personal. Per tant, són persones que tenen una bona capacitat d'escolta, tot això que abans has comentat, de l'empatia, de la paciència, són requisits d'una bona capacitat d'escolta, i a part que se'ls fa una formació. És a dir, primer, un procés en el qual, a través de dues entrevistes, d'una prova psicotècnica, nosaltres intentem avaluar si el nostre voluntariat és idoni per a aquelles característiques personals que presenta, doncs, el candidat o candidata. No és tant un tema de si jo serveixo o no, sinó si això que nosaltres fem va amb la línia de la teva manera de ser. Perquè aleshores només caldrà la formació, serà tot molt més senzill. I per altra banda, aquesta formació que bé, evidentment, doncs, hem de donar una sèrie de pautes, perquè tot i que ja ens agrada que de tots els voluntaris que tenim al voltant de 180 persones en actiu, per tenir aquestes dues línies obertes les 24 hores, 365 dies de l'any, que es diu ràpid, però que no és gens fàcil de poder mantenir, doncs que aquestes persones puguin tenir uns recursos i puguin anar, sobretot, una mica a una. Evidentment que potser jo truco i m'atén una persona o m'atén una altra, i et puc sentir millor o pitjor, perquè les persones som així, tenim unes sinergies que no sempre controlem. Però que intentem que tots, sigui quina sigui la persona que l'atengui, vagi a buscar un acompanyament, vagi a buscar un estil en aquest acompanyament per poder oferir allò que deies abans, aquella espurna d'esperança. Mm. Que moltes vegades el que consta és de tenir algú que saps que sempre li podrà donar aquest espai.
Senyora Calleja, quin és el nombre o el percentatge, si el teniu, de gent que ha trucat i torna a trucar?
Bueno, força elevat. Mm-hmm. Perquè, clar, aquí hem de discriminar. Quan algú truca, se sent ben atès i et pregunta, puc tornar a trucar? Evidentment, la resposta és sí, tantes vegades com necessiti. Per això estem, no? Mm-hmm. Hi ha persona que diu que sembla que sigui addicte al telèfon. Nosaltres no parlem mai d'addicció. Sí que parlem de vinculació. I hi ha persones que, sobretot, si tenen una situació crònica al darrere que motiva aquesta demanda, aquesta necessitat, per exemple, pensem en una situació de solitud, en una situació de trastorn mental, o en un problema que no és de fàcil solució o de ràpida solució, sinó que té una continuïtat en el temps, doncs són persones que ens van trucant. I aquesta atenció, que potser en un moment determinat diries una persona que truca doncs, potser cada dia durant una temporada o quan està malament, com seria el tema del trastorn mental en moments de caiguda, doncs, o de recaiguda, aquesta atenció, que pot ser com molt absorbent, queda diluïda entre totes les persones que passen pel nostre voluntariat. Mm-hmm. De tota manera, ja et dic, és normal que hi hagin persones doncs, que ens truquin de forma reiterada, perquè per això estem.
Parlava, senyora Calleja, d'aquestes 180 persones en actiu, mm-hmm. voluntaris, que no només passen tot aquest procés de formació, mm-hmm. d'adequació, d'adaptació, imagino, sinó que, a més, cada dia o els dies que poden dedicar o donen el seu temps al telèfon de l'Esperança hi són, i a vegades pot ser Nadal, a vegades pot ser vacances, sí. No? Sí. Perquè probablement és quan més es necessita.
Bueno, jo diria que no és tant un tema de més demanda, sinó de canvi de problemàtica. Per exemple, per Nadal, les problemàtiques de caire familiar estan allà a la punta més alta. Les depressions, per exemple, també és un mal moment, perquè et venen la imatge de que tot ha de ser maco, del retrobament, les persones que han passat o que han patit una pèrdua... És a dir, és una situació que no és fàcil de portar i sembla que socialment se t'obliga a complir uns paràmetres de felicitat, de consum... Les persones que no estan en aquesta circumstància, doncs clar, necessiten doncs, comunicar-ho. I a vegades, dintre del seu context familiar... Potser no poden trobar aquesta contenció perquè potser són elles les que han de contenir altres necessitats o altres dificultats. Per tant, és com dèiem abans, no? Buscar en aquest entorn extern en el qual tu saps que penges el telèfon i allà queda, és un entorn totalment anònim i confidencial, doncs et permet poder treure coses que potser dintre del seu dia a dia i del seu entorn més proper o no volen, o no s'atreveixen, o no els interessa.
I aquests 180 voluntaris, quan deixen anar el telèfon, també queda allà? Com es netegen de tot això, no? Perquè, clar, un té també els seus, no? El seu
són
dia a dia.
Persones,
són
oi?
Persones,
i no? Cadascú té les seves coses.
I cadascú té les seves coses. Tenir la paciència per la pròpia vida, més la dels altres, i sobretot trobar-te en situacions difícils, dures, que després doncs, et generen sensació de frustració, d'impotència, potser, no?
Bé, amb tot això, el tema de quan fem la selecció ho tenim molt en compte, però jo crec que hi ha una cosa bàsica, i és que per fer... Jo diria que, en general, tots els voluntariats, aquí tenim gent que potser després ens pot fer un cop de mà amb aquest comentari, però sobretot per fer el nostre, un ha d'estar en un moment emocionalment estable. Per què? Doncs, senzillament, molt fàcil, perquè si jo necessito absorbir i contenir l'angoixa dels altres, jo no puc venir amb la meva capacitat d'angoixa al borde, elevada al màxim. Per tant, quan jo tinc una necessitat personal, meva, pròpia, sigui per el motiu que sigui, que m'afecta perquè per nivell laboral doncs m'ha afectat o perquè a nivell familiar tinc una dificultat o perquè hi ha algú del meu entorn que necessita més atenció o per el motiu que sigui, potser no és el millor moment per fer un voluntariat, i almenys el de les nostres característiques. Per això nosaltres sempre estem fent processos d'incorporació. I ara, justament, la setmana que ve acabem un extraordinari. Perquè, clar, dius, els voluntaris del telèfon són superherois, no? Són persones normals i corrents, i, per tant, el que afecta a la societat en general també els pot afectar amb ells. I, a lo millor, darrerament, doncs, per una sèrie de circumstàncies, sempre es produeixen baixes temporals o baixes definitives. Per tant, sempre estem en la necessitat d'incorporar més gent. I ara estem fent just un procés, i el següent, per si algú s'anima, doncs el començarem un altre cop de nou, el normal que sempre fem tardor i primavera. Per tant, a l'abril tornarem a fer una altra nova vegada entrevistes per poder tornar a fer formació.
I a la tardor seria l'octubre.
Exacte.
Senyora Calleja, doncs, si li sembla, donem les indicacions, perquè si algú ens està escoltant i vol participar, tant per un costat, si vol participar com a voluntari, i per l'altre, si es troba amb la necessitat de trucar, doncs pugui fer-ho.
A veure, el telèfon de l'Esperança, el d'atenció a les persones que tinguin necessitat de parlar amb una veu amiga, és el 93 414 48 48. I, repeteixo, 24 hores al dia, tots els dies de l'any. El que passa és que he d'advertir que sovint comuniquem. Són dos línies que funcionen constantment, però també hem de tenir en compte que no són trucades curtes. La mitjana està al voltant dels 20 minuts, mitja hora, però una trucada igual pot durar una hora, com a lo millor 5 minuts, però són poques aquestes. Per tant, si algú necessita trucar, ha de tenir paciència i anar insistint, que a la llarga doncs, tothom té el seu moment. I per altra banda,
a més, són línies de telèfon que no es cobren, és a dir, que és una línia de telèfon.
És un 93.
Igual,
per tant, nosaltres no tenim
qualsevol altra persona.
Exacte, nosaltres no tenim cap mena d'ingrés per aquest servei, per això també necessitem, quan parlem d'economia, la nostra economia, necessitem de gent que ens ajudi. A vegades la gent diu, bueno, ser voluntari està molt ben vist, i és cert, està molt reconegut, però ajudar econòmicament sense fer directament el voluntariat no sempre està tan ben vist ni tan valorat. I és que sense aquestes persones que ens ajuden, nosaltres no existiríem. Per tant, jo crec que aquí hem de tenir-ho molt present, que hi ha moltes maneres d'ajudar amb un voluntariat i encara que potser el tema econòmic sembli que és més fred, és del tot necessari. Per això nosaltres cuidem molt i vetllem molt per les persones que també ens ajuden econòmicament.
Quin és el telèfon? Quin és el contacte per les persones que volen ajudar tant
a nivell de voluntariat,
a nivell econòmic com a nivell de voluntariat?
Doncs el millor és el telèfon de secretaria, que és el 93-202-0260. O bé per correu electrònic, que és administracio@telefonoesperanza, tot en castellà, perquè la sé trencada i el idioma d'internet no és fàcil, .com.
Molt bé, doncs així queda. Espero que els nostres oients hagin pres nota. Si no, els hi repetirem d'aquí una estoneta. Si li sembla bé, senyora Calleja, m'agradaria presentar-li els nostres contertulians d'avui, que estic convençuda perquè per la seva trajectòria són persones amb un sentit social important que segur que voldran participar de la conversa que estem tenint. Avui tenim amb nosaltres el senyor Emili Pons, historiador, expert en educació i vicepresident del Centre d'Estudis Econòmics i Socials. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
També tenim amb nosaltres el senyor Eduard Arruga, economista, president de la Societat Catalana d'Economia i president del Banc dels Aliments, a més.
Bona tarda.
Coneixedor del voluntariat, de tot el procés que es genera, etc.
Sí.
Ara en parlarem. Sí. I també tenim amb nosaltres la senyora Isabel Pallejà, agent comercial i presidenta de la Comissió de Comerç de Unió Democràtica de Catalunya. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Doncs no sé què els hi sembla aquesta gestió de 180 persones que estan treballant per escoltar a altres persones, no? Perquè a vegades ens fixem en temes tan importants com els aliments, senyor Arruga, com l'energia, la llar, la feina, però sovint la necessitat de compartir, de sentir-nos segurs en un moment donat, de comunicar-nos, no el tenim tant en compte.
Bé, jo felicito la iniciativa i no he telefonat mai al telèfon de l'Esperança perquè sóc dels que em considero equilibrats, com deia la senyora Neus. Però, evidentment, la iniciativa és fantàstica i l'admiro. No és fàcil ni muntar-ho o mantenir-ho, ni tenir voluntaris. Perquè jo, per exemple, em poso en el cas d'una persona que té un problema familiar o, diguem-ne, amb els fills, amb els pares, o un problema de solitud, que es troba sola i no sap ben bé per què, si telefono al telèfon de l'Esperança, m'atén la primera persona que es posa al telèfon, o, diguem-ne, hi ha una certa especialització entre els voluntaris?
No tenim especialització, perquè la nostra especialització és l'escolta i l'acompanyament.
Independentment del tema.
Independentment del tema. És a dir, quan parlem de pautes, sí que és cert que, depèn de quines circumstàncies, tenim una línia d'actuació més marcada o menys, o més oberta. Però li atén qui en aquell moment estigui de guàrdia. I tots han d'estar preparats per atendre qualsevol tipus de trucada. El que passa és que passa el que dèiem abans, no? Que les persones són com són i potser doncs, amb una persona m'hi entenc millor que amb una altra. Però en aquell moment atén qui està de guàrdia. Perquè el que intentem és que la persona pugui trucar en qualsevol moment del dia o la nit o qualsevol dia de l'any. Si jo busco una persona en concret, això ja no es dona. I per nosaltres és un principi conductor fonamental, la disponibilitat de 24 hores, 365 dies.
Sobretot escoltant, que és el més important. Algú que ens escolti, no? Que puguem traslladar els nostres problemes, les nostres reflexions, inquietuds, i llavors algú que ens escolti. No farà falta, potser, que ens donin una recomanació o una recepta.
A veure,
o almenys que ens escoltin ja és un 80% del que necessitem.
Sí. Tant de bo poguéssim donar receptes i solucions, però no, la majoria de les vegades ni tenim pretensió de fer-ho ni tenim capacitat de fer-ho, i molt sovint són situacions que difícil solució tenen. Però, clar, escoltar no és només escoltar i prou.
Nosaltres el que fem és una escolta activa, el que és una escolta empàtica. Això vol dir que quan la persona ens parla, nosaltres anem acompanyant, que podem fer alguna aportació. Una cosa és donar un consell, de dir, el cas de fer això, i una altra cosa és, mira, per tot el que m'has dit, t'has plantejat, a mi se m'acuta, potser, aquesta actuació, i queda la cosa totalment oberta. La persona decideix si vol, no vol, si li convé, no li convé, i nosaltres respectarem totalment aquella decisió.
Senyor Milipons.
Sí, no, jo pensava que és una llàstima que hi hagi d'haver el telèfon de les parets.
Oh, i tant.
Com és una llàstima que hi hagi d'haver el banc dels aliments i tantes coses. Vull dir que segurament en aquesta societat nostra, al llarg dels anys i de molts anys, hem fet bastantes coses malament. Però és una constatació també, perquè tots ho hem viscut en algun moment, o tinc algú al voltant nostre, doncs la terrible solitud en què es pot trobar qualsevol persona de la nostra societat davant de problemes de tota mena. I moltes vegades sense tenir doncs elements per poder-los jutjar. I en aquest sentit és evident que la funció que esteu realitzant és importantíssima.
Ha augmentat? No? Creuen que ha augmentat la necessitat de tenir aquesta, doncs, una iniciativa com el telèfon de l'esperança respecte a antigament, o simplement ara han sortit aquestes iniciatives? És a dir, tenim problemes de solitud, d'aïllament o de manca de comunicació més ara que fa uns anys?
Home, històricament, pensa que el telèfon de l'esperança aquí a Barcelona va començar l'any 69. I va començar l'any 69 de la mà de Miquel Àngel Terribas, que era sacerdot i psicòleg, perquè ell va veure que hi havia una necessitat. Val? Per tant, el tema de la solitud, el sentiment de solitud, és una cosa que és bastant crònic en aquest, malauradament, massa estable.
Sí.
Aleshores, clar, també és cert que potser a les grans ciutats,
clar,
aquest sentiment és més fort, perquè en un entorn més proper, més petit, és molt més fàcil, potser, saber que pots comptar amb el veí del costat perquè el coneixes, perquè ja estableixes una relació. En una gran ciutat, amb un bloc de pisos, tu, hola, adéu, i poca cosa més. I a vegades no saps ni qui tens al costat. I per això diem, no?, que no és el mateix sentir-se sol que estar sol.
Senyora Pallejà.
Jo volia fer l'aportació de, bueno, que jo, com que sóc voluntària del telèfon i amb la Neus ens coneixem...
És voluntària del telèfon. Això no ho sabia, eh? No m'ho havien dit,
sí,
al principi. No.
Pues, sí, com a voluntària, pues, també...
Quina experiència en té?
Sí, això volia comentar, que quan tu abans has fet el comentari, Carla, de que què en treuen els voluntaris, no? De com, si es poden sentir en un moment determinat sentint tota la problemàtica que senten, com se senten després. Jo no puc parlar pels companys, però vaja, per canvi d'impressions que tinc amb els companys i companyes, és una satisfacció. Si no, no, evidentment no ho faríem, no? I és una satisfacció perquè normalment, per experiència pròpia, dic que quasi totes les trucades acaben donant-te les gràcies. Aquella persona sap que tu estàs allà, sap que tu l'has acompanyat durant una estona, que empatitzes amb ella, i aquelles persones t'estan agraïdes, no? Aleshores, pues, quan acabes el teu torn, pues, surts, la veritat és que surt una satisfacció. Hi han casos que potser, pues, et copsen, i en el moment, pues, que estàs parlant amb aquella persona, tu sents, aquella persona sents el dolor d'aquella persona, no? Però tu també saps que aquella persona l'estàs ajudant. Per tant, quan s'acaba la trucada, pues, i quan s'acaba el torn, el sentiment és de satisfacció, perquè has fet una cosa...
Sí, és el que comentàvem abans, no?, quan tu preguntaves i què és el que els mou, la motivació. És que la motivació és fonamental. És a dir, quan algú vol fer un voluntariat, ja fa una selecció prèvia, no? Ja decideix quin entorn i quin tipus de voluntariat li pot ser més idoni. Aleshores, si casem aquests dos tarannàs, el de la persona i el del voluntariat, la formació és el que fa falta, doncs, per poder tenir eines, perquè bàsicament nosaltres el que donem són eines. Jo, si algú em ve i em diu, jo és que no vull aprendre a escoltar, doncs, bueno, primer comencem per una altra banda, no? Exacte, i quan hi hagin uns mínims, nosaltres ja els treballem, perquè, malauradament, és molt difícil començar de zero. Val? Ja ens agradaria, i de fet ja estem fent coses de formació oberta a tothom, per una banda per ajudar-nos a autofinanciar-nos mínimament, i per altra banda doncs, també perquè la gent pugui tenir també aquests recursos. Però allò que comentava, no? Els voluntaris ho diuen, rebo més del que dono. I jo crec que això ho resumeix tot. A vegades t'ajuda a relativitzar moltes coses del teu dia a dia, i de vegades aquesta sensació que tens que dius, no he fet res, i en canvi la persona m'ho agraeix. Doncs sí, sí que ha fet molt, que t'has estat escoltant i, com deia ella, has estat al costat de la persona i això sempre s'agraeix.
Jo una pregunta, que no, potser abans ho ha dit, però ara no ho tinc present. Hi ha unes franges horàries, perdó, horàries no, unes franges d'edat que és més freqüent recórrer en el seu telèfon?
A veure, clar, nosaltres no preguntem edats perquè intentem mantenir-nos molt al marge, però la gent a vegades ens ho diu o més o menys ho dedueixes. I això ens permet fer les nostres estadístiques per després, perquè nosaltres tenim una doble finalitat, atendre les persones que ens truquen i després transmetre el que ens truquen. Clar. Perquè, clar, nosaltres no tenim capacitat de resolució ni d'actuació, però creiem que estem amb l'obligació de dir no particularment quina és la problemàtica o la situació, però sí que el que passa compta alerta, no?
Com a societat,
algú s'ha de mobilitzar per fer això. Aleshores, les persones que ens truquen majoritàriament són entre 30 llargs fins a 60. Passa és que tenim també gent gran, passa és que ara hi ha altres serveis que també es dediquen molt a la gent gran, a l'acompanyament, i també tenim gent jove. Molt joves, no. És la nostra gran assignatura pendent.
Perdona, Neus, em sembla que més dones que homes, en general.
Més dones que homes, tres quartes parts de dones respecte als homes. Igual que també tenim més voluntàries que voluntaris. El tema comunicació en els homes...
Els homes costa més.
S'ha de pensar què passa.
A mi m'ha criat molt l'atenció el tema de... Perquè mentre es preparava l'entrevista pensava, probablement en els últims anys, ja m'imaginava aquest augment de les dificultats econòmiques com a causa, potser, de les dificultats emocionals, familiars, etc. Però el tema dels trastorns mentals, evidentment, doncs, una depressió pot venir també d'altres situacions familiars, però l'esquizofrènia, d'altres... Em crida l'atenció que si un 45% de les trucades és molt. Què passa?
Doncs bàsicament que aquestes circumstàncies dificulten molt la relació amb les persones del teu entorn. És a dir, una persona que pateix una depressió greu, la família s'ho passa molt malament també, pateix molt, perquè no són situacions fàcils d'acompanyar, perquè hi ha un patiment que impregna tot el que és aquella dinàmica familiar, i per tant aquelles persones a vegades també necessiten descarregar aquestes preocupacions i aquest malestar, aquesta desesperança, fora de lo que és el seu nucli familiar. Sabem també doncs, que a nivell doncs, d'atenció mèdica, doncs, bueno, el sistema sanitari està com està, no tothom pot pagar-se una privada, i el servei públic doncs, dona el que pot donar. I aquestes persones que potser passen un moment molt crític i que tenen una atenció d'un cop al mes, doncs no els hi és suficient. I tot i que nosaltres no fem una atenció d'aquestes característiques professionals, vull dir, sí que fem aquest acompanyament. Aleshores, clar, és el que dèiem abans, no? Un trastorn depressiu, un trastorn per esquizofrènia, és que impregna tot. La relació amb els altres, la feina, la relació familiar, la dinàmica de parella... el sentiment personal de desesperança, és que pot donar moltes dificultats.
Jo no sé vostès, però jo em preguntava, la senyora Calleja ha dit, en l'últim any hem augmentat un 10% les trucades. Vostès creuen que han augmentat també el sentiment de voluntariat?
Segurament sí. És a dir, l'experiència que tenim en els bancs dels aliments és que la solidaritat és un valor creixent a la nostra societat, especialment a Catalunya. És a dir, la crisi ho ha acceptat, perquè la crisi no sols ha sigut una crisi econòmica, evidentment també ha sigut una crisi social, i molts creiem que també ha sigut una crisi de valors. I llavors, com a reacció en aquesta crisi, les persones doncs, s'han volcat a donar més importància a l'ajuda als demés. I no fa falta que sigui l'Església qui diu que per caritat s'han d'ajudar les coses. No, simplement perquè si volem una societat millor, hem d'ajudar els altres, hem de ser solidaris. I aquest esperit de solidaritat es demostra sobretot amb el voluntariat. Jo volia felicitar sobretot a Neus Calleja, perquè ser voluntari del telèfon de l'Esperança ha de ser molt difícil. Però ha de ser molt bonic, també. Perquè, la veritat, ajudar els altres, escoltant-los, i després no rebent res més que moltes gràcies per la seva atenció, la veritat és que els voluntaris, igual que ens passen els bancs dels aliments, i com deia ella, rebem més del que donem, és que la gratificació o la remuneració cardíaca, que dic jo, si la remuneració que reps en el cor, és tan gran que et volques a l'endemà tornar-ho a fer. És a dir, de volcar-te contínuament. Jo crec que aquest valor de la solidaritat és important. No serà suplit mai per les administracions públiques. Això ho hem de fer la societat, si volem una societat més justa i millor.
Mm-hmm. Senyor Pons.
Sí, jo, quan a la pregunta de si s'havia connectat el voluntariat, jo volia explicar aquí una experiència que em sembla realment molt interessant, que és el coneixement de les prestacions socials que s'ha introduït aquests darrers anys en l'ensenyament secundari, concretament. Primer es va començar a nivell d'experiència, senzillament una experiència pilot amb grups determinats d'alumnes, i en aquests moments s'està ja generalitzant. O sigui, aconseguir que els nostres joves de 12 a 16 anys, que és l'època de l'ensenyament secundari obligatori, coneguin el que és la prestació social i d'alguna manera, evidentment adaptat a la seva edat i a les possibilitats, doncs que els exerceixin. Això s'ha introduït ja en el currículum dels nostres estudiants, i la veritat és que aquells professors, aquelles professores que s'hi dediquen directament, les experiències que ens estan explicant són magnífiques. L'interès, l'entusiasme en què el jovent, a mesura que coneix tot aquest món, doncs s'interessa, realment és molt gran.
A més, és un moment en què els nens i nenes tenen molta energia, no? I poder-la... És veritat, jo ho recordo, clar, quan era petita, que va ser quan em vaig començar a vincular també en el món social. Poder-la vincular amb aquests tipus de projectes...
Sí, no? Tenen energia i entusiasme per les coses. I descobreixen
idealisme,
tot.
No? Idealisme, no? I ganes de canviar el món.
I d'alguna manera descobreixen, doncs, que ells poden contribuir directament a que hi hagi més justícia social, d'alguna manera, no? Uh-huh. O equilibrar de la societat d'una altra manera. Insisteixo que està sent un fenomen molt interessant i que jo no tinc cap dubte que de cara al futur doncs, oferirà al país doncs, voluntaris, com els està oferint, però segurament més i amb més coneixement de causa des dels orígens, ja, no? Vull dir...
No, jo volia preguntar-li al senyor Pons... que suposo que és com que és un expert en educació, veritat que als Estats Units...
Bueno, això d'expert ho diu la Carla, bueno. Jo no ho dic mai.
Perquè ho és, no li diem tot el seu currículum, però ha passat molts anys treballant en el món de l'educació.
Experimentat.
Però bé, segur que més que jo, segur que en sap, d'educació. No, tinc referències que als Estats Units es veu que és bastant habitual que pues això de l'infantesa, bueno, adolescència més ben dit, sí. Es fan treballs comunitaris o treballs de voluntariat, està molt arraigat aquest fet.
Sí, és freqüent als Estats Units i aquí a Europa també, molts de països. De fet, nosaltres, quan ho vam començar a introduir, ja dic, com una experiència pilot, perquè no hi havia... No, clar, abans d'institucionalitzar alguna cosa, has de tenir-ho molt clar. Doncs vam agafar referents d'altres països europeus que ja ho estaven fent. El nord d'Europa és molt freqüent. Deixi'm dir de tota manera que aquí a Catalunya, encara que no fos oficial, ja hi havia moltes escoles que per pròpia iniciativa doncs, estaven fent activitats en aquest camp. Vull dir que són experiències doncs, interessantíssimes que ara hem pogut recollir, hem pogut, doncs, d'alguna manera, contribuir a generalitzar a partir del treball que fem. Sí, no, als Estats Units, efectivament, és una experiència freqüent, però és dir que aquí a Europa també.
Jo volia preguntar-los, perquè tant en economia com en ètica, en filosofia, s'està estudiant el concepte del capital social com la quantitat, que en economia tot es quantifica, no?, d'alguna manera, del suport relacional que estableix una persona i que l'ajuda a créixer, és a dir, el contorn, la xarxa que té perquè en un moment de dificultat es pugui aixecar o perquè fins i tot pugui créixer més. La nostra societat podria tenir, d'alguna manera, més xarxa? Podríem intentar establir trames on la gent pogués sentir-se una mica més amb aquest suport?
Home, jo crec que això és un tema molt, molt interessant i, de fet, tant en el món del voluntariat i el món de les institucions s'està treballant cada vegada més en xarxa. És a dir, aquest concepte de on no hi arriba un, que hi arribi l'altre i anar tots a una és un tema que jo penso que ara s'està potenciant molt. Aleshores, tot el que sigui preocupar-te per el benestar dels altres, sigui de la manera que sigui, sigui individualment, sigui en xarxa, sigui a través d'una institució, jo crec que això és una cosa que, com a persones que som, és que és intrínsec. Però, com ben comentàvem abans, no, el tema dels valors, clar que els valors és una cosa que és evident que ara havíem estat, o hem estat encara, o estem, en un moment de crisi de valors. I treballar amb els joves és una manera de preservar el futur, perquè ells són el nostre futur. És com una manera de prevenir, no?, que pugui passar en un entorn més proper. I aquesta prevenció s'ha de fer des de tots els nivells. I a vegades, quan un té la sensació, com tenim en aquest moment, de que tantes informacions, tantes coses ens arriben que són preocupants, i dius, i jo què puc fer davant d'això? Potser davant de segons quines notícies no podem fer res, però mira el teu entorn, mira el teu voltant, i mira de fer o de saber a on sí puc fer alguna cosa. Aleshores, aquesta suma de petites coses i de petits entorns i de petits voltants és quan constitueix el treball de xarxa.
Mm-hmm. Com, senyor Ruga, vostè que té l'experiència des del Banc dels Aliments, que a més treballen molt aquesta part.
Sí, intentem treballar en xarxa, col·laborant amb totes les altres iniciatives socials, perquè en el fons el problema és comú. En el cas dels aliments és evident que lluitem per un costat contra el malbaratament alimentari i per altra banda contra la gana. Però clar, ens agradaria també evitar les causes de la gana. Mm-hmm. Abans el nostre company Emili Pons doncs, em feia referència en això. Tant de bo que aquests problemes no existissin,
clar. Però
malauradament existeixen. I per un costat la nostra actuació és pal·liativa, és a dir, per altra banda és també, diguem-ne, en certa manera, de denúncia davant de les autoritats per dir-los, escolteu, heu de fer alguna cosa. Uh-huh. I una de les coses que cal fer, en el cas, per exemple, d'aquests problemes, és a través de la Conselleria de Benestar Social i Família, doncs, procurar que s'adoptin polítiques que lluitin contra la pobresa, que lluitin contra la injustícia, que lluitin contra els problemes que té la nostra societat en aquest sentit. Treballem en xarxa, sortosament hi ha un recolzament i hi ha una escolta per part de la conselleria, però potser s'han de fer més coses. Intentem-ho entre tots per aconseguir-ho.
Sí, de vegades tens la sensació que la nostra és una societat bipolar, en què hi ha els que intenten fer justícia social i els que fan tot el possible perquè no n'hi hagi mai. I, clar, estem parlant d'això en un context i en un país en què som conscients de que en aquests darrers anys de crisi terrible doncs, és quan hi ha hagut més gent que s'ha enriquit.
Mm-hmm.
I això, doncs, evidentment, és terrible.
És així. No? I, a més, també, i jo volia preguntar-los, no? L'any passat, doncs una de les pel·lícules que va guanyar els Oscars va ser Her, que era una pel·lícula molt que parlava de tecnologia, no? I del futur, de la relació que tindrem. Jo no sé si la tecnologia també ha fet que ens aïllem més o no, o que ens comuniquem més, que ens obrim més.
Perquè sembla també una mica bipolar, això, no? Perquè, en principi, la tecnologia ens posa en contacte, però al mateix temps ens connectem més.
La tecnologia potser fa que ens parlem menys. Vull dir, quan vas sovint amb el metro o amb l'autobús, tothom està amb el seu mòbil.
És veritat.
Però el mòbil...
Ningú parla amb res.
Amb el del costat, no?
Te n'enteres de les converses dels altres.
Amb el mòbil estan parlant amb algú altre.
Sí, i a vegades van dos nens al costat i s'escriuen entre ells.
Escrivint o jugant.
Jugant, jo em fixo. Jo crec que... El 90% juguen.
Hem d'aprendre a utilitzar bé la tecnologia. Hem d'aprendre que la tecnologia són instruments per viure millor, per comunicar-nos millor, no per aïllar-nos de la resta de la societat.
Sí, sobretot jo crec que la gent jove, perquè nosaltres ja a una certa edat sí que podem compatibilitzar bastant bé, crec, entre cometes, pues, el que és la relació personal amb les noves tecnologies. Però la gent jove, jo crec que en moments determinats, bueno, ja per estadística ja se sap que hi ha molt més sedentarisme, ja abans el fet de l'oci, de sortir, no sé, a la muntanya, donar una volta per la muntanya o anar a passejar, això una mica s'ha perdut. I l'oci ja és una cosa més, molt més sedentària, no només estàtica, d'estar davant d'un ordinador o d'una màquina de videojocs o d'una televisió.
Jo, segurament és així, però no sé, tinc la sensació, no sé, em sembla que aquí ho he explicat una vegada, fa uns investigadors, uns arqueòlegs a l'antiga Mesopotàmia, on ara estan en guerra, per cert, a l'Iran o a l'Iraq, que és la Mesopotàmia, era l'Iraq, l'Iraq, sí. Doncs als anys 60 van trobar una tauleta de fang enterrada que tenia uns 5.000 anys. I que era un escrit, una carta, que el governador enviava al rei d'aquella zona d'allà i començava a dir a la joventut d'avui en dia ja no és com la d'abans. No es té 6.000 anys. Vull dir que clar, evidentment, amb 6.000 anys ja no és com la d'abans.
Segurament.
Però això tinc la sensació que no, que els joves fan el que hem fet nosaltres, el que fa tothom, i és que va adaptant la realitat que tenen al voltant doncs a les seves necessitats. Vull dir, jo quan era nen m'obligaven a escriure una carta perquè vivia lluny dels avis, havia d'escriure una carta cada setmana i jo era terrible, però l'acabava escrivint. Després, els fills meus ha passat allò de trucar a l'àvia cada setmana. Ara, si l'àvia s'ha modernitzat una mica i té allò que aquella senyora li pregunten, diu, vostè tiene ràdio en casa? Dice, no tengo a ràdio, tengo internet. Doncs si l'àvia té internet, doncs segurament els joves d'ara doncs, es deuen divertir molt amb l'àvia escrivint-se, xatejant amb l'àvia. Vull dir, clar, depèn, no?, de tot. Però els nous mitjans són instruments. I com el senyor aquest que us dic, que l'instrument que tenia era una tauleta de fang i ell anava escrivint, doncs ara tenim les tauletes aquestes amb la...
Que no són de fang, costen una mica més.
Tenen la pantalla aquesta que està bruta sempre i que sempre fa el que no vols que faci.
L'anem embrutant, eh? Això també es passa a nosaltres, no només als joves.
Per això dic.
No és un tema d'eines, és un tema de qualitat. Aleshores, criticar per criticar que ara els nens o els joves estan sempre enganxats, també hi ha molt adults que estan enganxats al tema de xarxes socials, però en si mateixes no són dolentes. Ara bé, l'ús que facin sí que ho és. És a dir, si això t'impedeix o et restringeix el que és el contacte social de tu a tu, són un problema. Però també els experts diuen que els joves... A vegades, a través de la xarxa social, expressen sentiments que de tu a tu no serien capaços d'expressar. I allà queden. I després igualment es veuen, igualment queden, però hi han coses que potser no s'atrevirien a dir o que no és el context adient. I de tota manera, qui té problema amb tema de xarxes socials, és a dir, qui restringeix el seu contacte personal per culpa de les xarxes socials i està ficat en un entorn on no hi ha cap mena de relació... són persones que ja tenen certa vulnerabilitat. És a dir, qui té una constitució, un tarannà normal, sa, i que té un entorn que el conté i un entorn social positiu, no té problemes amb les xarxes socials. El problema a vegades el tenen els pares, que perquè el nen o la nena estigui entretingut, li deixen estar més hores del que convindria. Però això no és un tema, un problema de nens, és un problema de límits.
de límits i d'organització social, a vegades també.
I familiar, que no sempre permet la conciliació.
Jo volia preguntar-los, així com per anar acabant una mica el programa, perquè la senyora Calleja en un moment donat deia nosaltres també necessitem una mica de suport econòmic, perquè, clar, vulguis que no, doncs necessitem un espai, no? Necessitem unes característiques, i en un moment donat el senyor Arruga ha dit que ha apuntat que clar, això ha de ser unes activitats impulsades per la societat civil, perquè tampoc podem esperar que des de les administracions doncs, es pugui fer tot o arribem a fer tot, no? Però a mi em preocupa, perquè organitzacions com el Banc dels Aliments o el Telèfon de l'Esperança, en un moment en què la gent doncs, potser té menys econòmicament i, per tant, dona menys suport o fa el que pot, no? Que l'Estat tampoc pot donar tot el suport que voldria i que, a més, hi tenim més necessitat, clar, sembla una mica que estem fent malabars.
Sí, però abans també comentàvem el tema de que entre els joves i la col·laboració amb entitats, amb fundacions, amb voluntariat als Estats Units era molt important. Econòmicament, som dels països que menys donacions es fan a nivell personal, a títol personal, eh? Aleshores, també ens falta una cultura, com abans comentàvem. Està ben vist. Jo faig voluntariat aquí i està molt bé, eh? I és fantàstic. I, a més, reps molt i és una cosa que t'ajuda a créixer personalment. Però el tenir la consciència de que potser no necessitem tots els diners que tenim per viure i que això pot ajudar X, de la manera que sigui, per petita que sigui, a algú altre, a través d'una institució o a través del que sigui, jo crec que aquí encara hi ha un camí per recórrer.
Mm-hmm. Teniu socis en el Telèfon de l'Esperança?
Tenim...
Que no siguin voluntaris, necessàriament, sí. Sinó sí, sí. Associats que us ajudin...
Associats no, perquè no som associació, som fundació, però sí que tenim col·laboradors econòmics, i a vegades de forma puntual, o que fa molts anys que ens ajuden, i és que nosaltres és el que dèiem, no? Qualsevol cosa, per petita que sigui, per nosaltres és una gran ajuda.
Mm-hmm. Jo no sóc fiscalista, però no sé si als Estats Units em sembla que les donacions desgraven.
És el que anava a dir, que les lleis, sí, sí. Les lleis no ajuden aquí, no ajuden en aquest àmbit.
No motiven.
No motiven, mm-hmm. No motiven, perquè, clar, hi hauria moltes més possibilitats.
De fet, hi havia una llei que s'ha quedat al calaix, de moment, no?, per poder...
Llei de mecenatge.
Sí, exacte, sí, sí. Per poder desgravar un percentatge més important del que es dona.
Que això no anul·la el que deia la Neus, si només que et digui així, en el sentit de que a nivell particular, a nivell individual, de vegades petits ajuts... sumats fan meravelles, però alhora, si la legislació del país doncs fos més favorable, evidentment hi ha institucions que estarien més disposades a oferir ajuts.
El que passa és que hem de tenir en compte que una cosa són les institucions que hem parlat i els particulars, però ens queda un gran gruix de possibilitats que són les empreses.
Aleshores,
hi ha molt poca empresa que col·labori i que ajudi. Mm-hmm. Val? I jo crec que aquí sí que tenim un gran tema pendent.
Telefònica doncs, us hauria d'ajudar.
Estaria bé.
Que segurament...
No és el cas.
Doncs amb aquesta crida a les empreses i a les persones que vulguin col·laborar amb iniciatives com el Telèfon de l'Esperança, com el Banc dels Aliments, avui hem tingut un programa plenament social, de parlar doncs, de les necessitats de la nostra societat a nivell d'acompanyament, a vegades, i de suport. Moltes gràcies, senyora Neus Calleja, directora del Telèfon de l'Esperança, per haver estat amb nosaltres avui.
Gràcies a vosaltres.
I gràcies als nostres contertulians, al senyor Emili Pons, moltes gràcies al senyor Eduard Arruga, moltes gràcies. I
és un plaer.
Isabel Pallejà.
Ho és avui especialment.
Sí. Doncs ens retrobem, com sempre, la setmana vinent, amb el suport de l'Agència Catalana del Consum, com sempre, amb el Centre d'Estudis Econòmics i Socials i el nostre tècnic, Jordi Carretero. Fins la setmana que ve, qui els ha parlat, Carla Gràcia, de 8 a 9 del vespre, com sempre, cada dijous.
El 17 de juny, Ràdio Estel i Catalunya Cristiana volen celebrar amb tu la nit dels nostres mitjans. I serem molts, i serem tots.
Som el bisbe Sebastià Taltavull i jo voldria que ens poguéssim trobar novament torn de Catalunya Cristiana i Ràdio Estel el dia 17 de juny, el dimecres, per fer aquest homenatge també mutu a tots, tanta gent que hi col·labora, tanta gent que hi està interessada i poder saludar-nos i passar aquesta estona tan agradable com ha passat aquests altres anys. Si hi ha estat cada any, ens trobarem novament.
El 17 de juny torna la nit de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana. I creus? Vine. Informació i reserves al 93 409 2770. 93 409 2770.